A Cadena Piranaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, bon dimecres, benvinguts a La Tertúlia. Tinc avui dos tertulians de, diré, va, de més experiència que mai aquí amb mi a l'estudi. Sí, tots tenim la nostra experiència i aquí en tinc dos que en tenen molta. Denis García de Bella, benvingut.
Gràcies per invitar-me i que fem un programa que sigui algo bo, positiu per al país.
Sempre, això sempre.
Doncs vinga, ja, continuem així.
Ja ho saps. Jacint Riscó, benvingut.
Hola, bona tarda.
Jo deia de molta experiència perquè tots tenim una experiència, diguem, àmplia.
Sí, ja tenim el cabell blanc, sí.
Bueno, no fa falta forçament tenir el cabell blanc, per tenir experiència. Bueno, ajuda, per dir-ho així.
Però no està pintat. No està pintat.
Però que sigui pintat o no, cadascú, diguem, fa la seva experiència, sí. Dia rere dia.
Pot ser molt jove i molt experimentat, sí. I pot ser molt vell i menys experimentat, sí. Això és veritat.
Però jo serà per lo vell que sou.
No.
És veritat que tu, Denis, ets molt vell, ja.
Que és veritat. El desembre fa 80 anys.
Bueno, això ja...
Déu-n'hi-do, ja comença a pesar, eh?
I molt ben portats, Denis. O sigui, jo firmo de seguida, eh? O sigui que...
De quin dia ets, de desembre?
El 29.
Ah, caram.
Quasi no neixes.
Quasi no neixes. Quedo sense néixer.
Tu fas part dels molts que som de gener o de desembre, que dius, ostres, sempre et foten perquè dius, tens els Reis, tens el Pare Noel, sí. I tens l'aniversari que està tot juntat i la resta de l'any, res. O sigui que... Bueno,
passem net a l'any.
Va caure així. Sí, fa, sí. Diguem, ho agrupes tot d'un cop i ja està, i per la resta de l'any.
Ha caigut així i s'ha de portar així.
Bueno, pues molt ben portat, Genís.
Però orgullós de ser aquest dia.
I tant. Bueno, hi ha molta gent que agradaria tenir la teva salut i el teu estat, que hi ha molts que més joves i no estan tan bé, bueno. I en coneixem.
Bueno.
Bueno, parlant de joves, d'experiència, bé, hi ha una proposta de reforma del Codi Laboral perquè els integrants de les comissions d'empresa tinguin més confidencialitat i protecció. Bueno, això és una cosa potser una miqueta jove per la, no diré mentalitat, però per la societat andorrana, doncs, comissions d'empresa, comitè d'empresa, coses així. Clar, si mirem a Espanya o França, ja fa molts anys que existeix això, però clar, aquí a Andorra ens anem a poc a poc, diguem, no dir evolucionant, no? Però agafant altres coses que potser ens falten i que no estem acostumats.
Vol vostè o com? Pues jo també em trobo bé que s'avance. Tot el que són avanços per la humanitat és bo i Andorra no ha de quedar darrere. Jo crec que això sempre és positiu. Sí, anem retrasats. Però jo n'hi havia enlaces sindicals i jo tenia molt bona relació. I si fas les coses normalment com s'han de fer, perquè avui en dia ja no se pot anar estant amagant coses. Lo més net que pugui ser i lo més de cara a l'exterior, de cara als teus empleats i tot això, és positiu. I si n'hi ha un enlace sindical de l'empresa i tot això, pues, si fas les coses ben fetes no tens de tindre problemes. Jo estava tranquil. Jo no... Escolta, era una altra època. Jo les feia paga de Nadal, les feia paga de l'estiu, les adonava una cestella de Nadal. Tampoc no teníem els problemes amb l'enlace sindical que poguessi ser. I algun que havia que va ser dels primers pioners que va aquí representar l'obrer i això, pues, sempre encara me'l trobo al carrer i fem la xerrada i estic contentíssim.
El que dius tu també és potser doncs, maneres de pensar, persones que no forçadament tothom pensava com tu a l'època, però també passa una altra cosa, que fa 20 anys enrere o 25 anys enrere a Andorra parlaves de sindicats i eres el dimoni, ja. I avui dia ja és una cosa, diguem, que ha sigut més normal dintre de la societat.
Sí, natural. És que és normal. I és que els temps el requereixen així. Ja la prehistòria ja ha passat fa molts anys. Pues anem actualitzant-nos i que n'hi hagi bon entendiment entre l'empleat i el patró. Això és el més important. Que el treballador estigui content i el patró també estigui content. I això és la base.
De fet, bueno, hi ha un estudi que diu si tothom està content... també la productivitat és molt... de la persona és un 25% més bona, també.
És que se nota. Quan un empleat està content, el tracte que li fas i com viu i la mensualitat i els detalls i aquestes coses, jo volia que treballessin, eh? perquè jo el primer que els dic als meus empleats, aquí els clients no venen per veure la cara teva ni la meva, venen perquè li hem de fer un servei i ha de menjar bé. I si això va bé, tots anarem bé. I és el lema.
Bueno, a veure, són bones notícies, com diu el company Dennis, no? Sempre són bones notícies, però has començat una frase que no és que la vulgui matitzar ni idea, és que França i Espanya són molt grans.
I nosaltres som molt petits.
I nosaltres tenim... Clar, quan tu parles de sindicats, pues parles de, bueno, les grans fàbriques, parles de quan va començar el sindicalisme, les grans fàbriques del Regne Unit, les vagues...
Això va ser molt dur,
No, això va ser molt dur, sí. La conquesta dels drets laborals ha sigut molt dura. Però, clar, nosaltres vol que ens comparar amb França o Espanya, i sobretot agafar aquella legislació i traslladar-la aquí, jo crec que s'ha de fer un exercici que jo crec que s'ha de fer amb mesura. Amb mesura de què? Som un país de serveis, per tant, no estem produint ni del sector primari pràcticament res, i el sector secundari tampoc, tot sector terciari, amb la qual cosa el sindicalisme que hem de tenir ha d'estar adaptat a les nostres necessitats com a país. I això ho entenen els patrons, ho entenen els sindicalistes, ho entenen els treballadors, ho entén tothom. Nosaltres estem en una altra, no diria òrbita, perquè no estem fora d'aquest planeta, però sí que hem d'adaptar totes les legislacions europees, i a més hem d'adaptar aquestes legislacions europees, les quals han signat tractats internacionals, com pot ser amb l'OIT o amb altres tractats internacionals, i hem d'adaptar-nos a que nosaltres tinguem aquest sindicalisme, el que acaba de dir el Denis amb molt bon criteri, de que els treballadors tenen els seus drets, la seva representació, és a dir, el que hem de procurar de totes és que els treballadors tinguin els seus drets garantitzats i que aquests comitès d'empresa precisament vagin a buscar les millores de les condicions de treball consensuadament amb els patrons o amb la patronal. Per tant, jo el que puc dir que és bona notícia el que acabes de dir, però que també hem d'agafar i dir anem a muntar-nos les coses no a l'andorrana, sinó adaptades a aquest país respectant les normes internacionals a les quals ens hem subscrit. Però, clar, no amb la mateixa intensitat ni amb la mateixa... Per tant, hem de fer el nostre sindicalisme i que es vagi més a poc pot ser d'allò, perquè no se sentia parlar d'això com s'ha dit abans, no? I això és que, clar, és molt nou. És cert que si tu parles de sindicats aquí a Andorra, més o menys estem parlant de sindicats de la funció pública, els sindicats del sector privat i els comitès d'empresa del sector privat encara són molt incipients, amb la qual s'ha d'anar pas a pas i que el govern, aplaudeixo que en aquest cas la ministra vagi amb la patronal i amb els sindicats a modificar el codi de relacions laborals, jo crec que és una bona notícia que finalment, consensuadament, canviem la normativa. Per què? Sobretot perquè els patrons sàpiguin a què atenir-se i els treballadors també. És a dir, que tampoc ens passem. És a dir, amb els treballadors, que el Denis, que ha sigut jefe moltes vegades de molta gent, hi ha molts abusos en els dos sentits. Per tant, jo crec que al final ens han d'adaptar les normatives, però adaptades a un país tan petit com el nostre i tenint en compte que pràcticament la totalitat del país està en el sector terciari de serveis.
Ja, fem serveis. Nosaltres fem serveis, només. Sí. Ojalà, si ja se fessin aquí empreses de muntatge, coses que no siguin contaminades, però que se pugui fer alguna cosa també, que sigui fix per tindre una seguretat. Perquè el país només viu del turisme, que tenim el turisme que volem, que fins ara la neu no s'ha respectat molt. Això també és molt important, perquè aquí una temporada bona de neu és una meravella dels diners que entren a Andorra i lo bé que va pel país, a part dels empresaris, que són els principals beneficiats. Però hem de pensar que teníem de tindre una variant sòlida per poder tindre una estabilitat també. Això el necessitàvem. Jo, quan volíem posar l'empresa aquesta de medicina i tot això, Ordino, jo estava content. L'han rechaçat, que ara l'empresa, per cert, ja no va tan bé. Però en aquell moment era un moment important. A mi jo pensava que era molt viable per Andorra i, sin embargo, Ordino van decidir que no.
Bueno, potser també va ser l'empresa. En definitiva, és veritat que diversificar l'economia, que això no han parlat tots els economistes...
Això seria molt important.
És veritat, ens hem de diversificar. El que passa és que el que no podem pretendre és tenir, jo què sé, una, per fer una bestiesa, no? Una fàbrica SEAT aquí, i 10.000 treballadors. No,
bueno...
No, això no, no pot ser.
No aspirem a això.
Aleshores, no, però empreses tecnològiques i que no comportin un gran tema de personal, de que hi ha d'haver un personal, que ara està a debat aquest tema, que la mateixa CE ha dit, escolti, miri, faci una cosa, si s'ha de muntar una gran superfície, doncs les empreses que també tinguin, busquin habitatge pels treballadors, no? Repeteixo.
Això les grans empreses tenien de pensar en això. Però, quan munta una gran empresa, muntar... Escolta, jo vaig néixer en un poble ben petit que era de la mina, i en aquella època dels anys 60 ja feien habitatges pel personal que treballava a les mines. Encara estan ara... Quan van plegar les mines, que se va acabar el carbó, pues van tancar i les van vendre. Li van vendre el que la tenia a un preu molt assequible i encara estan habitatges les cases que han fet per això. Això trobo que això sí que seria una mida que totes les empreses tenien de tindre habitatge per als seus treballadors.
Bueno, però tenim el terreny també que tenim i és complicat. El tema barrejar habitatge amb migració, amb entrades, amb creixement econòmic... Tots aquests ítems, al final barrejar-los tots, és complicat trobar, sobretot amb les conjuntures econòmiques canviants del capitalisme, és agafar i dir a veure quina línia agafem, no? Clar, quan tu sents parlar al govern o algun economista, no, és que anem, això va viento en popa. Això va viento en popa, els comuns estan cobrant una barbaritat, estem ingressant una mar de diners, però en canvi a l'altre vessant. Hi ha gent que no arriba a final de mes. Hi ha gent que el dia 20, jo conec, bueno, perquè m'han vingut a veure gent que el dia, a més, demanant ajudes i tal, em veus, i a més, mira, el que he cobrat el dia 20, estic en negatiu.
Això,
clar, del dia 20 al dia 31, amb tres fills, com es menja?
Això a mi em sap molt greu i això és lamentable
a l'època que visquem. Ara no ho sé, perquè l'última que ho vaig llegir era amb la quarta renta per càpita del món. O la quarta renta per càpita amb el PIB, És a dir, dius, ostres, és veritat, un país ric, però clar, i els nius de pobresa, com ho fem? Quan tu veus, és veritat que ara amb el tema de l'habitatge a preu assequible, les inversions de l'Estat han anat cap aquí, però clar, abans d'això el Departament de Govern, que tenia un pressupost més alt, era el d'Afers Socials. I dius, ostres, quan tota la vida, i tu ho saps, Denis, era el d'Ordenament Territorial, que és el que fa les escoles, els hospitals, les carreteres, les rotondes, ens les han d'oblidar, etcètera. Clar, i tu dius, i clar, quan algú venia em deia, no, clar, tu has vist quin país més social que tenim, perquè nosaltres, no, espera, si tu el teu pressupost, la meva idea era aquesta, si tu el teu pressupost és, el més alt de tots, és amb temes socials, tens un problema. No, tens un problema, el país està malalt. Per què? Perquè o no hi ha feina, o no es vol treballar, que aquest és un altre també,
o no allà,
és igual, causes les quines vulguis. Però que un país el pressupost de l'Estat sigui el més alt d'Afers Socials, que jo crec que s'ha d'ajudar la gent, jo també sóc partidari, però clar, tenim un problema, el país és que el tenim malalt, perquè si hem de viure de les ajudes ja m'explica l'estudi.
Malament.
I a més a més, hi ha un segon, mira, ja vinc aquest matí de la Seguretat Social de fer unes comissions que tenim allà, i a més ho parlàvem. És a dir, l'engranatge burocràtic que s'ha fet, per exemple, per les persones que treballen per compte propi o les empreses, cada dia és pitjor. És que vinga, hi ha aquesta exigència, aquest altre, aquest paper, aquest l'altre, normatives que estan obsoletes del segle passat, que encara estan en vigor, que si els ordenadors, que si el no sé què. Clar, al final les empreses van de bòlit, amb un costat i l'altre. I el que s'ha de fer per part de les administracions és que el circuit econòmic, i sobretot per qui està sustentant el país, que no ho hem d'oblidar, el país no el sustenta el govern. El país el sustenta les empreses privades que paguen els seus impostos perquè puguin allà. Llavors, clar, aquí s'ha de... No, jo no dic afavorir, aquí s'ha de facilitar més la vida. Les empreses... Som un país petit.
Sí.
No copiem coses de fora, carai. ajudem a les empreses a que puguin ser més competitives, perquè ara actualment la competitivitat i la globalització ens està menjant, perquè anem darrere, estem anant darrere.
Puc afegir una petita cosa?
I tant, afegeix el que vulguis, Denis.
Escolta, que ara, quan això, que el boom que tenim de construcció, pues posar-li una mica més d'imposto, perquè diuen que inverteixen molta gent de fora i tot això, per millorar una mica el trànsit. S'han de fer uns vials. Ara estan fent el desvio de la Massana i començaran el desvio de Sant Julià. Però el carrer La Unió entre Andorra i Escaldes, això és un caos cada dia.
Que té que passar tres carrils.
Això, sí.
I veurem com es farà això.
Això, com el faran? Muntaran un a sobre de l'altre? Perquè aquí baix vostè per dos carrils.
Bueno, del que tinc com informació, es suprimia doncs, una terrassa d'un local i doncs, hi haurien tres carrils, però bueno, no serà senzill tampoc.
Bueno, però això... Fiqueu una mica més d'impostos ja els que venen, els que construeixen, que paguen una mica més perquè diuen que s'està, que va bé aquests, perquè veus una grua els quatre dies, ja veus un poble al costat, s'està construint molt. Pues això se tenia de fer, una part se tenia d'ajudar per arreglar les carreteres, perquè si no quedarem soletos aquí en les carreteres. Fem uns vials del cafè, conseller, fins a la policia, a sobre de la policia, fer un vial per a sobre i que els cotxes no passin a la Massana, Ordino, Arinsal, tot això, que passi pel túnel de les dues valires, fer un carrer i que no entren per el carrer Unió i desatascar la ciutat. No podem continuar així. Això ja hem de posar mà a l'obra.
Bueno, sí, jo crec que el país té mancances, però clar... Si portem un retras, s'ha de recuperar el retras. El que tampoc pot ser és pretendre que en dos dies arreglem algo tan costós, bueno, costós de fer i de diners, com poden ser les carreteres, com poden ser els pisos de titularitat pública, que pot ser la solució o no a l'habitatge.
Els pisos ja han fet una inversió... Però encara
s'ha de fer més. Però jo no crec que tampoc sigui la gran solució, però bueno... Ja veurem amb el temps, perquè els cicles econòmics al final...
Sí, al final d'aquí a quatre dies s'obren.
Són inexorables, perquè aquí sí que només cal veure la història de l'economia sense entrar gaire al detall i veus els cicles de crisi i de...
Sí.
I això... aleshores, aquí el que passa és que els ciutadans, al final, la percepció que tenen és que això s'hauria d'anar més de pressa. Que els polítics segurament s'han equivocat, bueno... I ho han reconegut, és que amb això de l'habitatge ens hem equivocat, teníem que haver previst abans. Bueno, vale. I ara què? Ahir mateix va sortir el Partit Socialista dient això. Dic, vale, si tenen raó, si no dic pas que no tinguin raó, però clar, de què em serveix que s'armen d'algo que ja ha passat i he de donar les solucions cap al futur. Solució immediata no n'hi ha, és impossible fer... Tu saps, mil pisos en dos anys és impossible, perquè primer les cases, no sé què, la construcció, i a més, l'altre dia sentia una persona que em deia, diu, no, és que aquest polític ha dit, clar, és que ara no podem fer pisos oficials de públics, no diré l'entitat, perquè clar, és que la construcció està molt cara. No? Espera't. O sigui que haurem d'esperar que la construcció vagi per els pisos.
Per fer pisos socials.
Després, clar, aviam, jo crec que hi ha mancances al país, clar que sí, hi hem d'anar. Però què és el principal, finalment, pel país? Les escoles, els hospitals, les carreteres, i que la societat, al final, tingui els serveis necessaris per poder viure. I quan dic viure, com diu la Constitució, habitatges dignes per les persones. A partir d'aquí, tota aquesta amalgama és molt complicat, com deia abans, de que tot això pugui funcionar al mateix temps.
Yeah.
Llavors, clar, les prioritats que les ha de marcar el govern o el Consell General, no ho sé qui les ha de marcar, jo crec que s'ha de fer una línia de país, recordo, i tu recordaràs els programes del 2020 de l'Albert Pintat, o sigui, hem estat estudiant des de l'informe Bricall de fa 50 anys, hem estat estudiant què hauria de ser, quin model de país volem. Ah, és que això, si jo ara preguntem quin model de país volem no sé, ens anem al Consell General, però quin model de país?
Pues els constructors han construït molt i anant endavant.
Però anem a concretar, què volem?
Cada un el que li interessa a ell.
D'aquí a 40 anys, com hauria de ser Andorra? Clar, aquest és el gran problema.
Anem planificant el que sigui viable d'aquí a 40 anys, senyor.
La paraula l'acabes de dir. S'ha planificat? Segurament, va, deixem-ho així, va, siguem correctes. Segurament sí, però poc.
Poc.
Per no dir res.
Poc.
Per no dir res, clar.
No, res, no, també s'ha fet.
Vale, però aviam, però aquí el tema
però està... Però el que necessita el país s'ha fet molt poc i s'ha de fer més.
S'ha de tindre una planificació a llarg termini. Què passa? Que, a veure, que possiblement és humà. Jo entro aquí, en política entre en un mandat de 4 o 8 anys, com dèiem els policies, que no me passen mi turno, no? Que no em passi el meu torn.
Ja.
O sigui, els polítics una mica el mateix, jo faré el que hi ha, però d'aquí l'endavant... Ah, no, jo aquí ja no hi seré. No, para.
Però
a qui ens estem jugant?
Tu no seràs pel país continua i fes per al futur del país.
A qui ens estem jugant? Per exemple, hi ha un tema que és el més candent, però no és el més important, perquè per mi n'hi ha un altre, però que és molt candent, i un tema de planificació són les pensions. Quant temps fa que estem discutint de les pensions? Quant temps fa que la Seguretat Social estem dient que això se'n va...
Sí.
I estem discutint la xocolata del lloro, quan en realitat s'hauria d'agafar els consellers.
I, ja.
I aquí sí que jo ho he reivindicat més d'una vegada, els consellers amb el poble, perquè abans la comissió del Consell General també hi havia el poble allà assentat, han de trobar una solució, perquè no hem d'oblidar que els diners de les pensions no són del Consell General, no són del govern d'Andorra,
són
de les persones. Llavors, clar, resulta que hi ha 28 persones decidiran sobre els diners de 80.000 o de 60.000 o 70.000. A veure, que ha de ser així, jo no discuteixo, però deixem-nos participar. Ah, no, però això hi ha les eleccions. No. Aquí hem de veure el que... Jo crec que s'ha d'agafar, per exemple, amb les pensions, amb la sanitat. Hi ha d'haver una previsió. L'hospital s'està quedant petit.
Sí,
falten metges.
Això
falten...
ja està assolent.
La manca de previsió sobre això... Clar, perquè si tu deixes créixer, com deies abans, claro, però... Creixer. L'altre dia sentia el Bruno Bartolomeu, un altre mitjà, que li deia al periodista, no, clar, és que això de 100.000 és demà,
Sí, és que tens raó, que és demà. Que la gent pensa, no, és que no arriba, no estem preparats. És que passarem de 100.000 habitants.
Però
tranquils, que això el verem nosaltres els tres.
Fa tres anys érem 70.000, és un 88.000. 20% més de població, clar. Tot això és un problema.
Això, d'aquí a 4 dies passem de 100.000 i hem de fer previsió. Però la previsió, el metro aeri que volíem fer... El Marc Forner, no sé quants anys...
Ojalà s'hagués fet.
Claro, però no han estat d'acord, no li han deixat fer-lo, i no s'ha fet. I ara mira lo bé que anaria el metro aeri. Seria una meravella pel país.
Sí.
No és. Pues ara això que estic dient jo de les carreteres, han de començar a solucionar. Això són coses que se poden fer, encara que costin temps i diners.
Però s'ha de planificar.
Planificar. Això és planificar, perquè està ofegat, el carrer La Unió està ofegat, i això s'ha d'acabar, perquè la gent ve ahí i se fica ahí 2 hores ahí, això no pot ser.
No, i a més, bueno, a part d'un problema d'infraestructures de carreters també, i el tema aparcaments, perquè bé, enguany segurament estem també al voltant dels 10 milions de visitants, que dius que déu-n'hi-do. Però també passa una altra cosa, i tu has tingut el temps que estaves a la restauració de Nice, gent de la comunitat portuguesa treballant amb tu. Aquest any és una tipologia de mà d'obra que no ha vingut, o sigui que només 146 persones que han vingut de Portugal a Andorra, molt poc, diuen que és potser l'any que menys. Dius, clar, està canviant també la tipologia de mà d'obra.
Sí, ve un altre tipus d'immigrants, són diferents, i és totalment el portuguès anava molt bé al país, perquè tenia el seu caràcter, per eren treballadors i s'adaptava molt. A la construcció i a la restauració han sigut el motor d'Andorra, han sigut els portuguesos, han col·laborat i han ajudat molt. En pegues que hi hagi sempre n'hi ha, en tot, en l'espanyol i en l'andalús i el que sigui, el gallec, el castellà, el que sigui, n'hi ha problemes, n'hi ha sempre. però han anat molt bé. Així és que ara que busquem que vinguin venent de Sud-amèrica, principalment, que trobem la veta d'on siguin més treballadors. Jo, que he anat a Mèxic, a mi m'encanta com treballen els restauradors a Mèxic. És una meravella. Però, clar, allà és diferent. Allà ells tenen una mensualitat de misèria, te cobren el 15% del servei i d'això paguen els camarers. I, clar, els camarers tenen d'anar molt bé perquè d'ahir els ven la mensualitat. Són servicials, superamables, nets, jo què sé, el tenen tot. Dic, hòstia, aquest personal andorra anaríem de meravella, però venint aquí se comporten diferent.
Sí, estàs donant una miqueta també l'exemple dels Estats Units, que el camarer, doncs, el seu sou és una part de la propina.
Sí. El tant per cent que te marquen a la factura és el que pagues.
Estàs potser donant idees també a una reforma de la convenció col·lectiva de la restauració, per
vale,
dir-ho
pues, si n'hi ha una. Pues mira, si n'hi ha, pues que l'aprovi i que la facin, perquè és una manera de que el servei sigui acurat. Perquè allà és super acurat.
Bueno, aviam. Amb el tema aquest del servei, jo crec que la pregunta aquesta, que la migració portuguesa és menys, bueno, clar, és que ara es carben i aquí a viure.
Perquè allà li no s'estan fent millores
no, no a és, Portugal. No és una broma. A veure, Portugal és veritat que, com diu el Denis, ha col·laborat moltíssim, com van col·laborar els andalusos, com van col·laborar els gallecs,
que van
com van col·laborar també els andorrans, a fer gran aquest país, no? Però aquí la història, al final, per què no venen més portuguesos? Perquè són molt caros. I també hem de tindre en compte que el gran boom de Portugal va ser quan, una mica i una mica abans, de que Portugal entrés a la Unió Europea.
Sí.
I a partir de que Portugal ha entrat a la Unió Europea, ha anat minvant aquesta emigració portuguesa cap aquí. I és veritat que hi ha un altre cas, a Portugal s'han donat compte de que, bueno, que també els hi faltava mà d'obra, que ara potser els tens obligat, donen les ajudes que se'n diu dels retornados, Portugal en diuen els retornados, amb la qual la gent fa els seus números. Clar, molta immigració portuguesa que està a Europa, sobretot a Europa, a França, moltíssim sud de França, i Alemanya i tot allò, més que potser Espanya.
No, Espanya no és el lloc que més n'hi ha de portuguès. N'hi ha, però
ara,
no.
Ara ve la història, per què no venen menys a Andorra? Bueno, és que, a veure, pugem a Andorra.
Yeah.
Pugem a Andorra, una família, i estic parlant de persones que tenim un conveni bilateral, amb permisos de residència, etcètera, etcètera. És a dir, tenim un conveni internacional amb els portuguesos. I, per tant, i els portuguesos, per exemple, a la Covid ens van ajudar, amb la qual els hi hem d'agrair moltíssim al govern portuguès l'ajuda que ens va donar per la Covid, no? Però és que ara és molt car venir a Andorra.
Yeah.
I ara em dius, bueno, clar, és que ara venen els països sud-americans, bueno, aneu a Catalunya, aneu aneu a la platja, i vaig estar fa poc a un lloc de platja, bueno, és la mà d'obra que toca, a veure, la mà d'obra que finalment, que és una immigració que ve a treballar i que la necessitem per continuar fent gran el país. Jo quan la CEA diu, és que ens falta, ho vaig llegint l'altre dia, que faltaven 1.700 treballadors, dic, hòstia, això és molt, eh?
És molta gent.
És molt. I recordo sempre una vegada que no hi havia personal, recordo un hotel, diu, és que parlava amb ell, diu, és que he tingut que tancar 4 o 5 serveis de l'hotel. És a dir, tu ara que reserves per internet, però jo tinc jacuzzi, massatges, no sé què, no sé quantos, i arribes i resulta que no tens massatgistes, no tens gens que se t'ocupi del jacuzzi, clar, aquell client, que és la base dels serveis, i tu m'ho diràs, no és que el client vingui, és que el client torni.
Ja.
O sigui, la base dels serveis no és que el client vingui, és que el client torni. I si no torna un bon servei, no tornarà.
Ja.
Perquè ja potser és el preu més barat o menys car, però no. Un client avui en dia el que vol és serveis, és qualitat, és... A veure, aquell turisme, que també era bo, aquell turisme que me'n recorda, el turisme del Duralex... Cada dia anirà a menys.
Aquells ja no venen.
I hem de donar al país que excel·lència. Tenim un país increïble, amb pistes d'esquí increïbles.
Sí,
l'altre dia parlàvem amb el company, vaig estar a Còrsega. A Còrsega hi ha pistes d'esquí, jo no m'ho creia. I em deien la gent d'allà, diu, no, és que, saps què? Ja no ens neve. Amb yeah. qual, i a més són preciosos, estan a dalt a 1.900 metres d'altitud amb una aire no tan petita.
No, que aquí també no, pot passar,
però,
eh?
Però no els hi neva, i, yeah, i, yeah. i això que està de latitud més alt, yeah, més yeah. alt que aquí a Andorra.
Ja, yeah, però no neva.
Però aquí la història és aquesta. Jo crec que si hem d'anar a donar excel·lència, que és el que intentem fer, el que no podem fer és que vingui turisme de qualitat si no tenim un servei de qualitat, format i ben pagat. Que això també n'hem parlat alguna vegada amb el Denis, de que, clar, moltes vegades, no tots, els empresaris, doncs mira, salari mínim, tot just,
ja, però, això...
i llavors, ja. no. I jo recordaré fa molts anys, amb els temes quan hi va haver la crisi de la construcció, que molta gent de nacionalitat portuguesa, que eren, bueno, especialistes de la construcció, es va tenir que ficar a l'hostaleria perquè es va cobrar la construcció, clar.
Jo m'he agafat un munt d'ells.
Clar, s'estimaven menys tres persones, que em sembla bé, no discuteixo, que una persona titulada en una escola de l'hostaleria de França, que clar, cobrava com aquells tres.
Clar.
Però clar, el servei d'aquesta persona de que havia estudiat hostaleria a França era... més, o sigui, donava més servei que els altres tres junts. Per què? Perquè era un professional d'això. I això ho saps tu millor que jo. Per tant, tot aquest... està tan complicat de veure, perquè que vingui més immigració, què vol dir? Que tinguin un habitatge que se'l puguin pagar i sobretot un sou digne. Perquè si no tens un sou digne, no? Quan aquí havies vist moltes vegades... Ahir no sé si ho vaig sentir en algun lloc, que deia, no, s'havia intentat contractar persones... amb quatre idiomes en la carrera diplomàtica s'havia intentat contractar persones quatre idiomes, el Pol Bartolomé va ser quatre idiomes carrera diplomàtica més màster a l'administració entrant en una ambaixa 1.800 euros escolti, per al carro quatre idiomes una carrera i un màster això tampoc pot ser. La deficiència dels metges, que els metges s'estan queixant, que no tenim... És un dèficit mundial, de metges, però clar, si volen que vinguin metges aquí, o paguem o no vindran.
No vindran.
I llavors, si ens quedem sense metges, com ho fem? Clar, ara que lo fàcil i lo bo que tenim els andorrans, que això no ho tenen a tot arreu, és que volen de derivació cap a Barcelona, cap a Toulouse, Montpellier, el que faci falta, amb la qual tenim...
És la sort,
aquesta. No, sort no. Tenim algo increïble que no té ningú.
Ja.
I a més és pagat per la Seguretat Social.
Ja.
Per tant...
Després, el que volia dir també, a immigració, per favor, els permisos d'hostaleria no se pot fallar. Perquè si falla l'hostaleria, falla el país. Immigració ten de tindre consciència que els treballadors d'hostaleria han d'aconseguir permís de treball. No se pot posar però. Aquí sí que jo no estaria d'acord que retalli, no. El cupo d'hostaleria s'ha acabat i aquest senyor se queda sense un cuiner, sense dos camarers, no sé què, no sé quan, i un servei nefasto, i llavors el país anarà de patac cap avall. Això és molt important.
Sí, anirem a publicitat i tornem a trobar el Denis García Vella i el Jacint Risco amb nosaltres aquí a La Tertúlia.
La Tertúlia amb Enric Fontbernat.
Endinsa't en un món de fantasia a Sant Julià de Lòria. Criatures fantàstiques, bèsties gegants, tallers d'encanteris i contes que cobren vida t'esperen del 26 al 28 de setembre a la 22a Vila Medieval. Gaudeix d'espectacles sorprenents, tallers de màgia i encanteris, música tradicional i deixa't seduir per l'artesania local. Un cap de setmana per a tota la família, ple de somnis i aventures. Vine a viure a la Vila Medieval. Més informació a santjulià.ad.
La Tertúlia.
Tornem a La Tertúlia amb el Denis García Vella i amb el Jacint Risco. Bé, estaven justament ficats en el món del turisme. No sé si ho sabeu, dissabte 27 és el Dia Mundial del Turisme. O sigui que aquí a Andorra hi haurà uns actes. Cert que el model de turisme, com deien abans a La Tertúlia, per nosaltres és un dels motors més importants econòmics del país a nivell de serveis. És cert que també estem doncs, una miqueta diversificant aquesta oferta turística amb doncs, esdeveniments. Hi ha aquest cap de setmana hi haurà el Mercat Medieval a Sant Julià, hi ha hagut l'Andorra Tast, o sigui, hi ha tot un diguem que Andorra Turisme busca doncs, un ventall més ampli perquè aquest turista pròxim vingui, però sobretot el que ha dit molt bé el Jacint abans, i tu ho has tingut més que veure, que vingui però que torni, sobretot.
Home, això és la base, perquè que vingui un cop i no torni i vagi parlant malament, això a Andorra no li interessa per res. A Andorra li interessa que torni a vindre, que vagi content relativament i que torni a vindre. Això és lo important. El tas d'aquesta setmana passada ha sigut una meravella, eh? Un èxit total. I a més, molt bo el menjar. Molt bo, jo he provat i m'ha encantat. I la gent que he parlat i que me trobava i això, tots encantats. I molta gent, molt, molt concorrit. Això m'ha encantat. Jo ja havia dit això, que seria un èxit, i així s'ha sigut. Això sí que és positiu per Andorra, això, aquest desvaniment.
Sí, bueno, és una mica el que es parlàvem abans, sortir del tema del Duralex, no? La diversificació és això, sortir del tema exclusivament del Duralex. Jo crec que el país ha invertit moltíssim, moltíssim en... Perdoneu l'expressió, en posar-se guapo. Tenim un país guapo, tenim un país amb accés a les muntanyes, perquè, a veure, quin país tens accés i tu, que ets ciclista, a Port de Cabús vas a la carretera hasta el Quitranada. A l'hivern has de ficar cadenes a la bici, estic d'acord, però a l'estiu no. No, clar, a veure, però és així. Aviam, que abans no hi era. Tu poses el coll de la gallina i abans era de terra, ara no. Està tot el Quitranat. Sí, sí, sí. L'accés a la natura nostra
és
clar, un dia em deien no, és que ara posarem un d'allò de la Camp Ramonet o del Pic Negre allà a Sant Jordi, no, allà deixa-ho estar allà que sigui de terra. Ara tu arribes a la Rabassa, tu arribes a la cota 2000 de la Rabassa, allò és una autopista pràcticament, bueno,
una carretera
de muntanya, però és que tenim una accessibilitat per les persones a tot arreu d'aquest país que és el que hem d'ensenyar. Jo, per exemple, el tema d'Ordinor Calís, que l'estiu tanquen la circulació i vas amb el telefèric, i a més arribes allà i te'n vas a Creusans i després te'n vas al rellotge solar. Allò és increïble. La gent que ve allà diu, ostres, però això què és? Però a més és molt accessible. És a dir, aviam, possiblement a dalt, com es diu, el rellotge amb una cadira de rodes no hi podràs arribar, sinó que t'hauran de portar amb una cadira especialitzada, amb una roda al mig, com fan els de Hi arribarem, però pràcticament tothom, xino-xano, pots arribar tranquil·lament al rellotge solar, i això és increïble, perquè ja està a 2.700 o 2.800
metres. Sí, el de Creusant està a 2.700 i alguna
cosa. 2.700 metres d'altitud. A veure,
això és molt positiu.
A quin país ja del sud d'Europa tu pots fer això? És a dir, ens hem gastat molts diners, les pistes d'esquí ens hem gastat el que no se sap. En què tinguem
també n'han adonat molt, eh?
No, però
s'ha gastat molt, però també...
D'acord, però bueno, però tu podies fer, encara tenint-te les rastres.
Ja.
I anar emplenant la butxaca, en canvi no. S'ha apostat per la d'allò. S'ha apostat per portar la Copa del Món d'esquí. S'ha apostat per moltíssimes coses. El que es va fer a Soldeu, aquella obra de Soldeu, allò és increïble. Criticable o no? Però aquella, l'arribada del tema de la pista de la Veta a Soldeu, allò és increïble. Al fer la pista de descens al Tarter. Tot això, al final, totes aquestes inversions estan donant el seu fruit. Però, clar, què hem de tenir en compte? Què hem de tenir en compte? Que morir d'èxit significa que si no donem el servei que hem de donar, no donem allò, morirem d'èxit, perquè, clar, la gent vindrà, però no tornarà. I aquí és on el personal juga
moltíssim. El que ha anat ficant jo, que és la base.
Aquí és bàsic aquest tema. I a més, en un tema com l'hostaleria, perquè qui deixa més diners? El que ve a comprar una botella de Ricard al pas o aquell que es queda una nit i menja al restaurant o se'n va donar una volta?
Aquest.
I que hi hauria d'haver més oci? Segur. Segur que hi hauria d'haver més oci, però clar, també som un poblet petit. No pots pretendre tindre tots els teatres que tenen Barcelona, per exemple.
Bueno, però una mica més sí se podia tindre.
Una mica més d'oci, però és que... Clar, tu agafes l'agenda cultural. Jo rebo un correu electrònic cada dilluns al matí del que es fa a Andorra. Dius, ostres, i on vaig? Perquè a vegades hi ha 5 activitats al mateix dia, a la mateixa hora. Que tot això a veure si algun dia ho arreglen. Però, clar, tens una diversitat cultural increïble. Els museus estan molt bé. Tot està bé.
Els museus,
Han fet molta inversió ara s'està arreglant Casa la Vall, que és la joia de la corona.
Sí, sí, sí.
Casa la Vall s'està arreglant, que és... però és que clar...
ja el necessitava, estava soleta també.
Estem d'acord, però clar, això d'anar acompanyat en què? En què molts...
Servei.
Exacte.
Servei.
Moltes vegades sents els comentaris...
Cuidem el servei.
Avui en dia com calibren els restauradors i tot això, els comentaris a internet?
Home, clar, avui en dia te posen a caldo en un santamé, eh?
I aquesta és la història.
No s'esperen gaire, surten a la porta i ja te retraten.
I això em recorda que moltes vegades l'antic ministre, que el que és ara el que va ser excònsol de Canillo...
Molt bo.
Havien fet, no que l'anterior, que havia estat ministre de Turisme, sí. Havia fet enquestes de què es necessitava. Clar, el que jo sempre dic, estudis, perquè el comerç ha de ser millor. Però sabem, el comerç. Hem de tenir personal més qualificat, hem de pagar bons salaris i hem de tenir que els que venen a treballar tinguin millors condicions.
Ja,
si ja les vol un metge, per què no les ha de tindre un camarer? Jo l'altre dia ho discutia amb un metge. Dic, clar, és que... Espera. Tu tens un poder econòmic més alt que el d'un camarer.
I més estudis. Però,
i... però bueno, tu segurament visitaràs el camarer si està malalt, però el camarer et servirà el menjar al migdia. Per tant, és una reciprocitat que s'ha de donar. Per tant, els mateixos drets ha de tindre un que l'altre. I el país ha d'encabir tot això. I això... I perdó que em reiteri, i això passa per tenir un model cap a on volem anar. Volem muntar centrals nuclears, però muntem centrals nuclears, o jo què sé, o fer xips aquests atòmics, jo què sé, no ho sé.
Bueno, el fer xips no seria mala idea, però dic que aquest que ha fet el pont del Tibetà, aquell és una obra que a Canillo ha fet moltes coses també com a cònsol, eh?
Sí, no discuteixo.
Canillo, això és una atracció que jo, gent que m'han vingut, escolta, ens pots portar a veure el pont Tibetà, a veure si no tenim por i el passem, i això és una obra...
És un lloc increïble, és veritat.
Això és maquíssim, això s'ha de felicitar.
No diuen que ara hi fiquen un telefèric?
Es plantejava d'haver un telefèric per tenir l'accés al pont Tibetà des de Canillo, des de l'antic càmping. Bueno, veurem si és així. Parlàveu d'aquest creixement, cert que hi ha doncs, un pla, govern ha proposat doncs, 37 edificis per posar plaques solars, serà un projecte doncs, que a mitjà termini, l'energia seria produïda per 1.600 llars aproximadament, va una miqueta cap al camí d'Andorra 2050, doncs tenir una sostenibilitat a nivell energètic el més proper del zero possible. Bueno, és una cosa més, també. Ara, projecte, empreses, gent, posar plaques, si tornem al mateix, no? Ens farà falta també la gent especialitzada per fer-ho.
Sí, això sí. Per això és un avanç molt important, eh? I aquí a Andorra, que n'hi ha muntanyes i això, no solament és edificis, també ja han començat, eh? Ja n'hi ha unes quantes plaques posades. Però això... és superimportant i és el futur està aquí, perquè el petroli un dia o un altre s'acabarà i la llum la necessitem per sempre, no per nosaltres, però els que vinguin més a darrere, per sempre. I això és un projecte molt bo, positiu pel país.
Jo em recordava quan vaig sentir aquesta notícia que l'apagada que hi va haver generalitzada a Espanya, que Andorra va afectar
Va afectar mig segons, perquè vam
connectar amb França.
Re.
Però sí, perquè ens vam connectar amb França, perquè si no, aquí estàvem 3 dies sense llum. O sigui, perquè ens vam connectar amb França, que això és veritat que amb el tema França i Espanya, tant amb sanitat com aquestes històries, tenim bons acords, però clar, això em sonava de que la causa de l'apagada a Espanya van ser les plaques fotovoltaiques o l'energia neta. Perquè hi ha una sobrecàrrega, bueno, no hi entenc, eh? Però clar, les últimes notícies que llegeixo va ser que per culpa d'això que no van preveure que... En fi, cachondeo al final. Però és veritat que les energies netes són el futur, clar que sí.
Total.
Que hem de preservar el planeta, sí. Que la fal·làcia que s'està parlant de tot això de la capa d'ozó i d'aquesta història... Bueno, això són els científics que diuen que sí, que no, el calentament global, que tu ara veus que hi ha menys, neve menys, bueno, depèn dels anys. Que tu,
tampoc que, no plovia, haurà tornat a ploure.
Ha plogut tot l'estiu, no teníem aigua als pantans i ara resulta que els pantans se tornen a rebentar. Llavors, esto què és? Llavors, qui té raó, no? Llavors, clar, els detractors, els d'allò, que hem de cuidar el medi ambient, clar que sí.
Sempre.
És a dir, la Terra no es va fer per tindre diòxid de carboni, no, sinó tot al contrari. El diòxid de carboni que es fa, el fa la mateixa natura, les plantes. És a dir, a la nit tiren diòxid i a la dia, o al revés, tiren oxigen. Llavors, clar, aquest és l'equilibri natural. I qui ho ha desequilibrat? Pues els humans ho hem desequilibrat. Què passa? Que si tornem a energies netes, la Terra estarà millor. Diuen, l'altre dia llegia un article científic, que s'ha recuperat un bon tros de la placa d'ozó, precisament per aquestes mesures. Bueno, clar, això tu pots creure o no? Bueno, clar, de moment estava en una revista científica i dius, bueno, segurament és veritat,
no?
Però que al final nosaltres, els pobres mortals, que dic jo moltes vegades, aquesta col·laboració l'hem de tenir. L'hem de tenir perquè, encara que siguem petits, l'altre dia agafo un amic meu que els seus fills ho em tenen amargat. Dic, per què? Diu, a casa han tingut que canviar les papeleres. A més, les papeleres de tres... les escombraries de
que
tres.
Que estan molt bé.
I a més a més, si se m'acudeix llençar el paper orgànic, la bronca la tinc segura dels nens. Dic, bueno, això està bé. Que nosaltres ja no... Ja estem desfasats, sí, però que la canalla ja comenci a triar, que la canalla ja digui, home, que jo no sé si els vehicles elèctrics o no són la solució. D'entrada tenen... Hi ha aquelles típiques imatges de carregadors de cotxes elèctrics amb un motor de gasoil al costat que els està alimentant, no? Que això també és cert. Però jo crec que cuidar el medi ambient i col·laborar-hi ha de ser. Potser no tant com s'està dient, això també és cert, però sí que és veritat que s'ha de fer.
Això és un vent del futur. Col·laborar és un vent del futur i tot el que puguem deixar per als que venen net i arreglat serà un bé.
Sí, és el que diu perquè el Jacint, estem de pas, Denis, nosaltres.
Sí, sí, estem de pas, perquè com l'hem trobat nosaltres després de la Segona Guerra Mundial i tot això, com ho quedava tot, com ha quedat tot Europa i com ha quedat tot trinxat, doncs pues mira.
No, i que si pensem, per exemple, que les... Clar, nosaltres col·laborem, l'altre dia algú em deia, clar, nosaltres a Andorra col·laborem, però clar, però els Estats Units no. Imagina't el que llencen els Estats Units a l'atmosfera i nosaltres.
Però el Trump no durarà tota la vida.
No és un tema del Trump.
Tranquil, que ja
marxarà. No és un tema del Trump. Els xinesos els fan igual i estem parlant dels països més grans del món. A partir d'aquí, que s'ha de cuidar el planeta, clar que sí, han de cuidar per les generacions futures. Perquè al cap i a la fi, els humans que fem? Anem ocupant territori, li gastem els recursos naturals i quan els hem gastat ens anem a un altre, llavors deixem un desert allà. I això és el que han de mirar de que no passi. Hem de mirar de que no passi. Les zones verdes, cuidar-les, etcètera, etcètera. Que nosaltres com a petit país ho hem de fer? Sí. Sobretot per la cultura de que el planeta, i a més és un dret constitucional, el dret al medi ambient, l'hem de preservar per les generacions futures.
Ja.
En un país tan petit com el nostre té molta incidència. Home, ja mundialment i a l'atmosfera segur que no, però també hi hem de col·laborar.
Però,
i que s'estiguin canviant, perquè tothom recordarà aquells núvols que hi havia quan baixava la pressió, que hi havia que tot aquell núvol negre a Andorra la Vella Escaldes, que eren de les calefaccions. Clar, les calefaccions estan canviant per calefaccions elèctriques, que són més cares, perquè són individuals, són més cares, però són menys contaminants. Amb la qual
cosa, ara ja canviem
no us ha donat la
sensació...
No us ha donat la sensació que hi ha menys cubetes de gasoil posant a les cases? Abans hi havia un trànsit de cubetes de gasoil.
Sí, no n'hi ha allà.
No n'hi ha gaires, no us han donat compte d'aquest detall?
Però de noves ja no fiquen, jo crec.
Em sembla que hi ha una data de caducitat que tota nova construcció ja no pot anar amb calefacció de gasoil.
Ho desconec, però...
Pues ja està. Sí,
però la veritat és que les cubetes que veies de l'Antar, no per donar publicitat, no, de la Total, de Sant Eloi, d'aquí i d'allà, veies cubetes a l'hivern per tot arreu. Per tot arreu veies cubetes, ara en veus menys, el que vol dir que s'està gastant menys gasoil i aquell... Jo recordo una vegada un company...
El tufo que deixava...
Jo me'n recordo una vegada un company que era comissari a Toulouse, va vindre aquí a Andorra una setmana i aquell home tenia la costum d'anar a córrer cada dia. i va dir, diu, aquí és impossible córrer. Diu, jo corro, jo corro millor al costat del canal a Toulouse que no pas aquí. Toulouse és una gran ciutat,
ja,
comparat amb Andorra, és una gran ciutat. I a més allà hi ha trànsit, eh? Pues jo corre al costat del canal a Toulouse, que tothom el coneix, és més sa que corre aquí a Andorra, ja, aquí la ciutat, eh?
Per la contaminació.
Per la contaminació.
Ara però ja baixa, ja baixa.
Sí, avui dia ja no és el cas. Senyors, això ha passat molt ràpid amb vosaltres, com sempre. Dennis García Abella, moltes gràcies per haver vingut avui.
Gràcies a vosaltres per invitar-me.
Un plaer tenir-te aquí. Jacint Risco, merci per la teva presència.
Gràcies per convidar-me.
Nosaltres ens tornem a trobar demà per la tertúlia.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.